Mirem, és un referèndum, no ens movem d'aquí.
Veurem quines explicacions també dona Pere Aragonès a dilluns que ve. En fi, Lluís Carrasco, Magda Gregori, Miquel Noguer, Oriol Soler, gràcies per acompanyar-nos avui. Ànims, sobretot de l'Oriol, que ha dit que té guàrdia tot el cap de setmana.
Gràcies,
i els que pugueu aprofitar, encara que sigui un dels dies de fer una escapada, doncs que us vagi molt bé.
Ho farem.
Apa, que vagi bé. Bona anava a dir bon cap de setmana, però no, avui és complicat. Que vagi molt bé, ens retrobem d'aquí uns dies. Passa mig minut de les 10 de la nit. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
Què és el més destacat a aquesta hora?
Doncs que Israel, una falsa alarma per infiltració, ha obligat milions de ciutadans a refugiar-se. Les alarmes han saltat al nord del país per una possible incursió de drons a través de la frontera amb el Líban. Davant la possible amenaça, l'exèrcit ha demanat a la població que no surtis de casa. Ara, finalment, Israel ho ha acabat descartant. Mentrestant, continua el bloqueig a la franja de Gaza. Les últimes hores, Israel ha situat 300.000 soldats i equipament militar en aquesta frontera i tot apunta que les properes hores hi haurà una ofensiva terrestre, segons el govern israelià, per acabar amb les infraestructures de Hamas i per intentar rescatar els centenars d'hostatges que se'n van endur els milicians a la incursió de dissabte.
D'altra banda, trànsit preveu una operació sortida complicada demà al matí.
Fins ara han sortit, si fa o no fa, la meitat dels vehicles previstos, 460.000 de l'àrea metropolitana de Barcelona, però l'altra meitat ho farà demà al matí, per això s'esperen cues i problemes, sobretot a l'AP7, a l'enllaç amb la C33 i a la zona de Martorell. Això en un cap de setmana en què s'ha activat el límit de velocitat a 80 km per hora a la P7 entre Barcelona i Gelida. I el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, no descarta estendre la mesura als caps de setmana en altres punts. Ho deia en una entrevista aquí al 9C.
No descartem anar-ho posant en alguns caps de setmana en què es prevegi, doncs, preveguem aquesta intensitat que es concentra en unes hores determinades. Aquestes mesures nosaltres la pensem per vies de grans capacitats. La que ens preocupa més és l'AP7 i aquestes mesures més restrictives les estem pensant per l'AP7.
El dispositiu especial de trànsit anirà de bracet d'un desplegament especial de 1.500 agents dels Mossos d'Esquadra.
I també demà comença el tall de com a mínim 3 mesos a la línia R3 de Rodalies.
Fins a finals de gener quedarà tallada entre Mollet del Vallès i Figaró. En aquest tram no hi passaran trens. Hi haurà diverses alternatives des de la Garriga i Centelles i hi haurà busos directes fins a Barcelona durant les hores punta. També hi haurà autobusos que faran el tram tallat i pararan a totes les estacions. Renfe posarà 100 treballadors d'informació i una vintena d'agents de seguretat.
I en cultura, Julio Manrique continuarà fent teatre, tot i ser el nou director del Lliure.
L'actor i director compaginarà les dues feines després que avui el ple del patronat de la Fundació del Lliure ha anunciat que serà el director del teatre els propers 5 anys. Les bases del concurs que ha guanyat fixaven que podia fer un màxim de 2 produccions i Manrique s'agafarà aquesta opció per continuar dirigint i actuant. Ho deia també en una entrevista al programa.
La meva intenció és no deixar de fer la cosa que més m'agrada fer del món, que és fer teatre. Però no sé dir-te si en faré una per temporada, dues cap, no deixaré de dirigir o d'actuar durant els propers 5 anys, però sí que el càrrec com a director de Lliure serà sempre la prioritat i estarà en primer lloc.
La notícia ha enganxat Manrique pocs dies abans d'estrenar Love, Love, Love a la Villarroel.
Gràcies, Pep, que vagi bé.
Fins ara.
Bona nit als esports, Àlix Pariser, bona nit.
Hola, bona nit, Anna.
Què teniu avui, pel tu diràs?
Doncs mira, tertúlia amb Marta Corredera, Toni Padilla i Àlex Pintanel. Entrevistem Nicola Provítola, base del Barça de bàsquet, per saber una mica les sensacions de la plantilla en aquest inici de temporada amb l'arribada de Roger Grimau. I ens visitarà el Xavi Aldecoa, company de La Vanguardia.
Sí.
I estrenem secció avui. Estrenem una secció un punt més reflexiva, de denúncia, fins i tot, per fer-nos pensar tots plegats de cap a on va l'esport en general i els valors de l'esport en general, amb un personatge crec que molt interessant, com és l'Oleguer Preses.
Ah.
L'hem fitxat, tu diràs, l'exjugador del Barça, Oleguer Preses, i el doctor en història, Carles Vinyes, que vindran un cop al mes a fer-nos pensar una mica sobre cap a on va l'esport.
Carai, molt bé, doncs intentarem escoltar-lo avui per aquest moment de reflexió. Gràcies, Aleix, que vagi bé.
Fins ara.
I acabem amb el temps, amb l'Abel Caral. L'Abel, bona nit.
Bona nit.
Tot igual aquests dos dies, però canvis a la vista.
Sí, una mica... Sí, per fi, per fi. Ja sé que molta gent diu, home, just ara, el pont, tal, però és que, a veure, pensem en el bé comú, que és que convé que plogui. Sembla que sobretot la setmana que ve és quan pot anar plovent, mirant mapes així a llarg termini, però de moment d'entrada, dos dies amb temps molt setmanals el d'aquesta setmana, el de la setmana passada, tant demà com divendres, sol, algunes boires matinals a l'interior, alguns molt baixos a primeres hores en sectors de la costa, del prelitoral, però acabaran sent dos dies assolellats, amb ambient fresc, una mica fred de bon matí, sobretot a l'interior, migdies càlids, de 25 a 30 graus, es pot tornar a arribar a 30-31 en àrees de l'interior de Catalunya. Llavors, de cara a dissabte, les temperatures encara es mantenen altes. Diumenge baixen 5-6 graus, encara no es normalitzen. Baixaran més la setmana entrant. Dissabte, sembla que a la tarda pot ploure en moltes comarques, ho haurem d'anar seguint, encara no ho veiem clar, però sembla que arribaran pluges per Ponent que podran afectar en altres comarques al llarg de la tarda, vespre de dissabte, i diumenge les precipitacions podrien afectar sectors de la costa, del prelitoral, sobretot al centre nord de Catalunya. A la tarda alguns ruixats cap al Pirineu, Prepirineu Oriental, s'ha d'anar veient, però en tot cas això que dèiem ja doncs, abans, s'acaba aquesta dinàmica tan tranquil·la i entren aires nous que també fa falta.
Ho seguirem aquests propers dies. Això gràcies, mateix. Abel, que vagi bé,
que
bona
vagi
nit.
Bé, bona nit.
Les 10 i pràcticament 6 minuts, farem una pausa, ja tenim aquí a l'estudi de RAC1 l'Albert Llimós. Albert, bona nit.
Què tal, bona nit.
Com estàs avui? Una nova edició d'aquesta Hora Tabú, que parlarem del bullying, però des d'un punt de vista una mica diferent. Què passa quan és el vostre fill qui és l'assetjador? Ara de seguida en parlem amb l'Albert.
No ho sé, amb Anna Ballonesi.
Em dic Neus, sóc periodista i estic passant per una depressió. A la feina no ho saben, em fa por explicar-ho.
El 90% de les persones que han passat per un problema de salut mental no s'han sentit capaces de parlar-ne obertament a la feina. A iguanyemtots.org us donarem solucions per millorar el vostre entorn laboral. Parlem-ne, treballem-ho, i guanyem tots.
Grans Riojas per una gran tardor a Gourmet La Vanguardia. Qualitat i tradició en una cuidada selecció de reserves. Finca Valpiedra, Imperial i Vinya Real. 6 ampolles valorades en 134 euros, ara per només 89. Compra'ls i prepara't per una gran tardor a gourmetlavanguardia.com.
Preparats? Llestos? Ja! Ja és aquí la cursa de RAC1 a Salou.
3, 2, 1...
RAC1, amb el patrocini del Patronat Municipal de Turisme de Salou, CaixaBank, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç et conviden a participar en una jornada d'esport i ràdio. Últims dies d'inscripcions.
Corre, Jou!
Diumenge, 15 d'octubre. 5 quilòmetres corrent o caminant, cadascú al seu ritme, ben a prop del mar, passant pels llocs més emblemàtics de Salou.
Això és una festa de ràdio, d'esport, de família, de color, però sobretot de vida.
Apunteu-vos-hi a lacursadarracu.cat. Fent cursa, tots som un. Amb la col·laboració de Frit Ràbic, Medplaya.com, Bermuts Miró i Vicenç Esport. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Amor, que a mi m'agrada molt el salmó, però que en la setmana de les ofertasses del Corte Inglés hi ha moltes coses més. Però esclar, amb aquest preu, salmó noruec a mitjos o sencers, només 9,50 euros al quilo. A més, t'emportes el 15% de regal per compra superior a 20 euros en productes frescos.
Setmana de les ofertasses a Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Què necessites avui?
RAC1. Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio. RAC1. Tots som un. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
El moment dolç de sentir el tret de sortida, de notar que ho estàs aconseguint, de veure que t'acostes a la meta.
Torrons Vicenç, el Torró Torró, dona suport a la cursa de RAC1. Ens veiem aquest diumenge a Salou.
Perquè el nou curs escolar dels teus fills no ha de ser un malson.
A profe.com t'ajudem a que millori les notes, estiguin motivats i a que sàpiguen organitzar el seu temps d'estudi i deures.
Aprofita la teva primera classe gratuïta i deixa'ns treure't un pes de sobre.
Entra ara a profe.com i reserva la teva classe.
Compromís, passió, solidaritat. El dimecres 18 d'octubre, Mundo Deportivo i la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física celebren la 40a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Un homenatge als esportistes i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini del Corte Inglés, l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
Preparats? Llestos? Ja! Ja és aquí la cursa de RAC1 a Salou.
3, 2, 1...
RAC 1, amb el patrocini del Patronat Municipal de Turisme de Salou, CaixaBank, Fiat Assegurances i Torrons Vicenç et conviden a participar en una jornada d'esport i ràdio. Últims dies d'inscripcions.
Corre, jo!
Diumenge, 15 d'octubre. 5 quilòmetres corrent o caminant. Cadascú al seu ritme, ben a prop del mar, passant pels llocs més emblemàtics de Salou.
Això és una festa de ràdio, d'esport, de família, de color, però sobretot de vida.
Apunteu-vos-hi a lacursadarracu.cat. Fent cursa, tots som un. Amb la col·laboració de Frit Ràbic, Medplaya.com, Bermuts Miró i Vicenç Esport. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
Les 10 i 10 minuts.
L'Hora Tabú.
Avui segon capítol d'una de les novetats d'aquesta temporada, l'Hora Tabú, l'encarregat de fer-les el periodista Albert Llimós. Albert, com estàs?
Què tal? Bona nit.
Bona nit. Has estat uns dies sense venir, però recordem que aquesta secció habitualment es fa els dimecres, sempre que el futbol ens ho respecti. Ho dèiem abans de la publicitat. Avui volem parlar d'una qüestió del bullying, ja ho hem dit, però des d'un punt de vista diferent, no?
Sí, una mirada diferent, podríem dir. Et poso un exemple, no?, de què és això, de què és el bullying, què és l'assetjament, i després arrenquem.
Va.
Servita! Oink, oink, oink! Servi, sonríe!
¿Se puede saber quién te llama el gorda?
La verdad es que gorda está...
Assetjament. Escoltàvem un fragment de Cerdita, la pel·lícula de Carlota Pereda, que aborda, sí, aquesta problemàtica, però com dèiem al principi, ho deies tu, no?, volem fer una mirada molt diferent a aquesta problemàtica social, plantejar-ho des d'una pregunta particular, que és què passa quan el meu fill, la meva filla, és un assetjador.
Clar, és l'altre punt de vista, i realment jo no tinc fills, però m'imagino que ha de ser molt complicat per una mare o per un pare assumir que el teu fill ja no és qui el rep, sinó que és qui ho fa, no? És un tema realment molt complex.
Un tema tabú, no?, podríem dir.
Sí, totalment.
Mira, imaginem situació... Posem-nos en situació. Trucada d'una mare del col·legi a una altra mare. No es coneixen? Molt nerviosa, atropelladament, li diu que el seu fill ha assetjat amb comentaris despectius el seu nen de 10 anys. 10 anys. Tots dos van al mateix curs, no comparteixen classe, ni tampoc grups d'amic. Un forma part dels nois físics, dels que juguen a futbol. L'altre és més tímid. La mare acusa d'assetjament l'altre nen. I tu què fas com a mare? Preguntes al fill i ho nega tot. S'enfada, plora, et diu que ell no ha fet res, que sí que va haver una situació, però que ell no hi va participar i que va ser un altre company el que ho va fer. Fins i tot el fill et demana el telèfon per parlar amb l'altra mare i cantar-li les 40.
Clar.
Tenen 10 anys, repeteixo. Què fas com a mare?
No sé si aquesta història és verídica o no, però en tot cas es pot donar a moltíssimes escoles de Catalunya i d'arreu del món.
És real, pares que volen protegir els seus fills, que pateixen, pares i mares de nens i nenes que suposadament han assetjat un company de classe.
És a dir, aquesta situació ha passat, eh?
Ha passat, ha passat. Gairebé 2 de cada 10 alumnes, segons les dades del Ministeri d'Educació, han patit assetjament. Penseu en els vostres fills i les vostres filles. Són normalment 24, 25, 26 a classe. Això vol dir que 4 o 5 d'aquests patiran algun tipus d'assetjament al llarg de la seva educació obligatòria. A Catalunya tenim més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària. No faig ni els càlculs, feu-los,
sí,
vosaltres mateixos.
Sí, clar, dades evidentment que són preocupants, evidentment pel fet en si, però també per les conseqüències que porta tot això a llarg termini. Però tornem a aquesta pregunta que ens fèiem a l'inici, què s'ha de fer, no?, quan a casa trobes que acusen el teu fill concretament de ser l'assetjador.
Escoltem Andrés González Bellido, ell és psicòleg i coordinador del grup de treball de bullying i ciberbullying del Col·legi Oficial de Psicologia a Catalunya. És un referent en aquest camp. Just ara, quan hem parlat amb ell, venia d'un congrés mundial a Sevilla per abordar aquesta problemàtica. I la regla número 1, gravada a foc, no parlar-ho entre famílies i relativitzar tot el que t'arriba.
T'ho digui una família, t'ho digui el pare o la mare d'un altre noi, doncs ho hem de posar en quarantena, perquè bueno, segurament és una percepció. Jo recomano que mai parlin les famílies, i dic mai, ja sé que sóc una mica rígid, però quan les coses es posen malament, doncs hi ha alguns aspectes que es diuen que no toca, a veure si l'ensenyes al teu fill o a la teva filla a defensar-se. a donar respostes a les provocacions. I això a tu com a pare fa molt de mal, també. Els pares no haurien de parlar mai.
Clar, això deu ser complicat, eh? M'imagino.
Moltíssim, però en qualsevol cas, tampoc. El que s'ha de fer és posar en un mateix espai i confrontar els fets directament amb el presumpte agressor i la víctima, ni tampoc les dues famílies. Per aquest psicòleg, amb més de 30 anys d'experiència, totes aquestes situacions de possible cas d'assetjament s'han de canalitzar a través dels centres, que haurien de comptar, això sí, amb especialistes externs per abordar-ho. I aquí és un altre tema important. Els professors no tenen cap tipus d'eina, no?, perquè ja tenen prou reptes escolars, no?, i educatius com per saber gestionar aquest tipus de problemàtiques.
Precisament aquesta setmana també hem parlat de molts centres on s'havia triat a determinades persones perquè fossin els referents per assumir aquests casos d'assetjament als centres, i ara mateix el departament els ha dit que no té recursos per poder-los pagar aquest extra i que se n'ha d'encarregar algú de l'equip directiu que ja cobri un plus. Per tant,
és molt complicat, és més deures, és més reptes per als centres educatius. El director de l'escola IPSI, a l'Eixample Esquerra de Barcelona, posa en relleu, per exemple, el repte que suposa l'assetjament, com dèiem. N'han après molt, diu, durant els últims anys, tot i que és un concepte molt difícil de definir, perquè abans la gent ràpidament ho simplificava, no? Parlàvem de baralles, de conflictes,
no ha passat res,
de
no?
coses
Això
de nens, es minimitzava sempre. Ara, els professors, diu Blanchet, han de generar un marc moral de referència per als infants, i això no és tan senzill com sembla.
Els mestres intentem estar en el lloc adequat, de la forma, amb la postura adequada, i ser un referent moral. Però procurar ser un referent moral és una dificultat molt alta. Mestres, el que hem de fer és ser molt equànims quan tractem un tema d'aquests, evidentment sempre al costat de la persona que pateix, sempre, 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 perquè aquest és el que està patint. Però tenir en compte també que l'assetjador també pateix.
Clar, independentment de les edats, evidentment, hi ha edats i edats, però no ens hem d'oblidar que en el fons són nens. Són nens, no?
My name is Augie Pullman. Next week, I start fifth grade. And since I've never been to real school before, I'm pretty much totally petrified.
Look at his face. Never seen anything that ugly in my life.
If I looked like him, I'd swear. I'd put a hood over my face.
I know you don't always like it, but I love it. It's my son's face.
You are not ugly.
Vaig explorar molt amb aquesta pel·lícula, ho he d'admetre, és Wonder, el film americà del 2017, basat en un llibre del 2012 de l'escriptora americana Raquel Palacio. En aquest cas parla de l'assetjament pels trets físics de l'August, de l'Augie, un nen de 10 anys al qual han hagut d'operar desenes de vegades al rostre. A Wonder, el grup, els mateixos nens, són els que identifiquen les conductes que fan mal i acaben respectant l'August i protegint-lo. Aquesta és la clau: actuar, conscienciar, treballar amb el grup. És l'única manera d'aturar l'assetjament, segons González Bellido.
Que hi hagi una situació d'assetjament en un centre és gairebé impossible que no ho coneixem. Perquè una de les característiques d'assetjament és que són conductes que fan mal i que habitualment es repeteixen en el temps. Els companys se n'enteren del 100%, perquè aquesta situació es donen sempre en el grup. Els assetjadors necessiten tenir el públic, perquè el que fan és retroalimentar el seu nivell d'autoestima des del rol del grup. Con lo cual, que hem de treballar els grans protagonistes de la prevenció, que són els companys, perquè ells ho saben.
Per tant, pot ser que algun professor li pugui passar per alt, però la gent que hi ha a la classe, vaja, està molt, molt, molt despistat com per no adonar-te'n, no?
És important el que deia, necessiten públic, per tant, ho fan no només la seva manera de ser, sinó perquè necessiten al final que hi hagi una claca, no? Una claca de gent que aplaudeixi o que valori el que està fent, i en aquest cas molestant un altre company, no? Del que deies, les dades diuen que els professors se n'assabenten d'entre un 20 i un 25% dels casos, una quarta part, les famílies un percentatge bastant similar, mentre els companys, com escoltaven, sempre ho veuen. Per això cal actuar sobre els silenciosos, un concepte que ens explica el director de l'escola IPSI.
És important que la gent que el percep, que el viu, que el veu i que no és part activa d'aquest conflicte sàpiga què ha de fer. Perquè al final els silenciosos són els que poden provocar i augmentar aquell conflicte o resoldre'l, no? Per tant, demanem, per exemple, als alumnes, a les persones que estan al voltant d'aquestes situacions, que no siguin inocus, que pensin què poden fer per conciliar, per millorar, per dialogar, per fomentar una solució.
Clar, aquí afegeix com un tercer factor, no? Que és, fins ara ens preguntàvem què puc fer si el meu fill és un assetjador, també què passa si el meu fill és l'assetjat, són com els dos papers, però també què passa si el meu fill no és ni una cosa ni l'altra és clau també que els ensenyem, no? Que els pares ensenyin a que potser si diuen alguna cosa això pot canviar aquesta dinàmica, no?
El mur de silenci, no? Sempre ens acostumem a no dir res per no molestar, per no anar contra aquest líder suposat del grup, dels físics, dels que són els més guais del grup, quan potser el que has de fer és dir-ho precisament per intentar canalitzar-ho.
Clar, i la importància que dèiem, sobretot també això del grup, perquè això pot passar al pati mentre el professor doncs, ha sortit un moment de l'aula i no hi ha tants ulls, no?, com per comprovar què és el que està passant.
Sí, i el 72%, per tant, tres quartes parts de tots els casos d'assetjament, l'agressió es du a terme entre diverses persones. Per tant, el grup és clau perquè el grup és qui ho fa i el grup és qui ho ha de veure i qui ho ha de denunciar. És Jeremy de Pearl Jam, una cançó gravada el 1991, un èxit de la banda que parla d'un episodi que va consternar als Estats Units. Jeremy Wade, un noi de 16 anys de Texas, va suïcidar-se davant dels seus 30 companys de classe i la professora. Un suïcidi derivat de la falta d'atenció dels pares i de les bromes i l'assetjament d'alguns companys de classe. La història va impactar molt a Eddie Vedder, un dels membres de la banda, i va acabar escrivint aquesta cançó.
Això ja és un cas extrem, eh?
Sí, que passen.
Sí, 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 passa, evidentment.
L'assetjament està molt present, com dèiem, a les escoles. Segons un estudi del Ministeri d'Educació, el 90% de l'alumnat, com dèiem, ha presenciat algun tipus de bullying, d'assetjament. De fet, la setmana passada vaig anar a la clàssica reunió d'inici de curs, no?, dels nens, en aquest cas de primària, i el concepte va aparèixer dos cops, que em va sorprendre perquè era impensable fa uns anys.
Però com a dubtes dels pares, va ser el centre qui ho va posar sobre la taula?
Sí, es va mencionar el tema, que fins ara, jo pràcticament crec que mai l'havia escoltat en aquestes reunions i es va mencionar, per tant, és un tema present. Hem parlat amb una mare, que prefereix no donar el nom, que ha estat mare d'un nen assetjat i d'un altre assetjador.
Ostres!
En el segon cas, de sobte, un dia rep una carta de fiscalia de menors amb els noms de tots els menors implicats. Uf. Aquesta és una altra.
Sí.
La falta de tracte dels estaments judicials en molts procediments. Doncs bé, quan rep la carta, va parlar amb l'escola i li minimitzen els fets, que no n'hi havia per tant, clar. Què passa quan et trobes davant una situació
així? Clar, o sigui, arriba una carta, imagineu-vos, eh? Tens un fill assetjat i de cop t'arriba una carta de la Fiscalia de Menors a casa que et diu que el teu altre fill és un assetjador. Intenta resoldre, no? Vas al centre i et diuen que no n'hem fet un gran massa d'això.
Sí, que no n'hi ha per tant. Que hi ha una família que treu les coses de lloc, que són uns histèrics, fins i tot, no? Ens preguntaríem. La mare, en tot cas, parla amb altres famílies implicades perquè els noms sortien a la carta i es troba de tot, des de famílies que no pensaven fer res, d'altres que anaven perduts i mentrestant els nens, que són nens, ho repetim sempre, a l'escola anaven dient alguns orgullosos que els havien denunciat.
Buf.
Ella, la mare, ho va parlar amb el seu fill i, sorpresa, el nen diu que sí, que van assetjar la nena, que ell no era el que més, però sí portaven anys molestant a una companya. Des de P5, per tant, des dels 5 anys fins a quart de primària, quan explota el cas.
5 anys, no?
Sí. I li preguntàvem a aquesta mare, què és més dur, ser la mare de la víctima o de l'agressor? Aquesta mare, quan vam parlar, ho tenia claríssim. És més dur ser mare de la víctima perquè en el cas de l'agressor tens més capacitat d'actuar.
Quan el perfil és d'assetjador hi ha moltes coses en les que tu pots actuar. Tu pots intervenir, tu pots educar, tu pots corregir, tu pots, no? Pots fer que hi hagi un aprenentatge, una reparació i créixer com a persona i bueno, els errors formen part de la vida, no?
Clar, sembla que ho tingui superclar, sobretot perquè també té aquests punts de vista, no? La mare d'un assetjat i la mare d'un assetjador.
Sí, però al cap d'unes hores de parlar, donant voltes al tema, parlant també amb una altra persona, va haver de matisar el que ens havia dit. Les conseqüències per a l'assetjador, si pren consciència del que ha fet, també poden ser devastadores, poden ser molt dures, i repeteixo, i com deies ara, ho ha viscut des de les dues bandes.
Com a assetjador, també és una cosa que després en el futur, si tu no t'has pogut corregir la teva actuació i fer aquest aprenentatge que dèiem abans, et persegueix la teva consciència, no? I et queda a dintre que tu has fet mal a la gent. Al final també és una cosa que t'acaba creant conseqüències, no? Psicològiques o en la teva persona.
Deixa'm dir que en aquest cas el nen havia aturat l'assetjament quan va explotar el cas, ho van parlar, va entendre-ho, fins i tot en una festa d'aniversari, això és maco, va desconvidar una nena assetjadora, la que més increpava la víctima, i va invitar la nena assetjada. La iniciativa va sortir del nen. Aquesta mare va parlar el tema amb la mare de la víctima i van treballar juntes per intentar que situacions com aquestes no repeteixin.
Clar, això és el que abans ens deia el psicòleg, no? Que deien, millor no parlar-ho amb les famílies. Home, potser hi ha algun cas, no? Que es poden arribar a entendre, però en tot cas potser serien excepcions. No?
I a posteriori sempre, quan Clar. El tema ja s'ha canalitzat, en aquest cas la resposta a l'escola no va ser gens bona i van tenir una mica desencant, no? Com es va tractar el tema, perquè, de fet, el van minimitzar quan ella va anar amb la carta de la fiscalia.
Sí,
ara
realment.
Bé, la pregunta, totes les famílies responen igual? Clar. Blanxer de Lipsi.
Afortunadament hi ha gent que sí que assumeix la situació en què està, reconeix el problema perquè també el coneix, és a dir, perquè també l'ha viscut a casa amb altres manifestacions, diguem-ne, d'agressivitat o de maltractament psicològic, però hi ha casos de no reconeixement, al revés, de victimització. Un alumne filmava amb el vídeo un maltractament a un altre company, teníem l'assetjador actuant filmat, i el pare de l'assetjador, lluny de reconèixer que el seu fill estava assetjant, deia com vull ser aquí l'ha filmat perquè és il·legal que filmi el meu fill.
Ostres. Clar. Això és realment no saber on posar la mirada, eh?
Sí, és defensar el teu fill, no? És difícil, perquè jo entenc que quan qüestiones també el teu fill pots crear-li problemes d'autoestima, per tant l'equilibri és molt difícil, no?
Trobar, però davant d'unes imatges tan evidents
no
tu veus que
cas,
que el teu fill està sent l'assetjador.
No parlava d'aquest cas en genèric, no? Que a vegades has de valorar, no? De quina manera ho abordes per tampoc no crear-li problemes d'autoestima, però està clar que és un problema que és molt recurrent, com dèiem amb les dades, no? D'aquest 20%, 2 de cada 10, per tant s'ha d'intentar...
No? I el que és veritat, anava a dir, és que segurament molts pares, tu em deies, mira, la reunió l'altre dia d'inici de curs va sortir el tema, però és que segurament molts pares que potser, si tinguessin les eines, actuarien d'una determinada manera. El problema que tenen és que ningú mai ha explicat, no?, com s'ha d'actuar davant d'aquests casos. Potser aquestes reunions d'inici de curs, no la primera, però potser la segona, seria interessant que es fes una formació també als pares de com actuar davant d'aquests casos, no?
N'hem d'aprendre molt. Va, pregunta d'examen. T'he donat moltes pistes. On hi ha més assetjament? A primària o a secundària? Entre nens petits o preadolescents i adolescents?
Uf, a veure... No sé, dels 12 als 15, 14, 15, una cosa així.
O sigui, tires per més per secundària.
Inici de secundària, potser.
Doncs no.
Ah, no?
Hi ha sempre uns percentatges majors a primària. Sempre és 3 punts més a primària que no pas a secundària. Estan entre un 15 uns, un 18 l'altre, però sempre el percentatge és superior en el cas dels nois més petits, en aquest cas de primària, des dels 6 anys fins als 12. És veritat que, i ho explica Blanche de Lipsi, les situacions potser no són tan perilloses, no són tan greus, perquè després a secundària et trobes delictes.
Sí, sí, sí.
Delictes tal qual, però en canvi a primària hi ha moltes situacions típiques que es van repetint.
És molt més freqüent del que sembla a nivell de primària, de 10, 11, 8 anys. Sí que hi ha situacions d'aïllament, inclús a nivell de primària, molt, molt subtil, de fer el buit en algú, de posar-se d'acord 4 o 5 criatures per intentar que aquell altre... Clar, estan experimentant i experimenten d'una manera molt salvatge. Per tant, sí que es donen molts casos. El que passa és que normalment els detectem, els podem reconduir, perquè també les persones exposen més fàcilment el seu patiment, els nens.
Els nens ho diuen, ho manifesten d'alguna manera. I diu González Bellido, el psicòleg, que en el 80% dels casos d'un nen, d'una nena que ha de marxar de l'escola, aquest menor és una víctima. Aquest percentatge és brutal. És un fracàs, crec que és un fracàs de la societat, de tots, dels pares, de l'escola, de tot el sistema. I la culpabilitat és molt gran entre els que ho pateixen fins al punt que acabes normalitzant el que et fan.
Si es fa públic en un espai on estan els teus companys, fa un mal realment increïble. Primer que s'ha de treballar en les víctimes és que ells no són culpables de la situació de patir assetjament. I aquest patiment, quan és de mitjana o alta intensitat, a prop del 100% tenen la sensació de culpabilitat de que els altres tenen raó. Si et diuen quatre ulls, la culpa la tenen les ulleres. Però la culpa no la té la persona que està fent la situació d'assetjament.
Dèiem això, que són casos preocupants també en el cas de la culpabilitat que assumeixen les víctimes i sobretot també un concepte nou, el ciberassetjament, que també dona una altra dimensió a tot això. Get away, Jack!
Què és això, Albert?
Això és la història interminable. El llibre de Michael Ende no deixa ser un relat sobre l'assetjament, després convertit en film, no? Com estem escoltant. El Bastian, el protagonista, se submergeix en el llibre perquè fuig d'uns companys que l'assetgen i se submergeix a la història de fantasia, que no deixa de ser un reflex de les seves pors i els problemes de la vida. Volia acabar també, com sempre diem, amb una referència, no? En aquest cas, un llibre que neix precisament d'un cas d'assetjament i és una de les grans històries de la literatura per a juvenil.
Doncs acabem amb aquesta recomanació. Avui, com dèiem, un altre tema de l'hora tabú. Moltíssimes gràcies, Albert.
A vosaltres. Ens trobem
la setmana que ve. Nosaltres ho deixem aquí, ara donarem pas al Tu diràs. Demà farem festa i el 9C hi torna divendres a l'hora habitual. Que vagi bé, bona nit.